Molt bon dia. Són les 11 i 4 minuts del matí i donem inici a Passeig Musical. A la part tècnica, Bernat Hernández, Jofré Majoral i Gerard Cabal. A la presentació, Antoni Sabater. Passeig Musical és un programa de música on el protagonista és el nostre convidat i plegats farem un recorregut pels seus gustos musicals. Avui passejarem amb...
Soc José María Vidal,
arquitecte de formació, editor de professió i inquiet cultural.
Josep Maria, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, molt benvingut.
A vosaltres,
gràcies.
I
molt content que estiguis aquí.
Igualment.
Bueno, com el mateix Josep Maria Vidal deia, és arquitecte, és regidor de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí pel grup Som Espluga, és conseller comarcal de Paisatge, treballa a la Musca, que és una agrupació per la difusió cultural, amb diferents suports i àmbits, i col·labora amb diverses entitats, com la cultural Jordi Francolí, organitzadora del Festival Musical Rebombori, és director, actor i autor teatral, i també formes part del grup Talutistes. I a més, per si faltava alguna cosa, és músic també.
Bueno.
Josep Maria Vidal. El Josep Maria Vidal ets força polièdric, eh? Molts espais amb connexions entre ells, ben il·luminats, ben orientats. Clar, ets llicenciat en arquitectura.
Bueno, això és el de menys. Jo crec que cadascú ha de tirar cap al que l'apassioni, no? I ha d'intentar-se formar el màxim possible en el camp que vulgui, però jo crec que ja, per una banda hi ha això, no? El que vols dedicar-te, diguem, a nivell professional, i l'altra banda, doncs, aquestes estones que tens de gaudir, no? De disfrutar, i què és el que li pots dedicar. Doncs jo vaig escollir, doncs, principalment al teatre, i després ho vaig complementant, doncs, en altres activitats, doncs, culturals, no?
I, bueno, ja on anem bé, i la música també, sí, que sempre he anat acompanyant-te. Deixa'm preguntar-te primer, els Reixos, quan ets petit, et portaven molts jocs de construcció, tipus Lego, o...?
No, em sembla que en tots els anys que han vingut els Reis només em van portar un joc de construcció, i era de fusta, eren aquelles peces de fusta que anaves anant construint, però no, eren més dels clics, dels playmobils que en dèiem, no? Però bueno, jo acabava jugant amb les caixes, les agafava les caixes, començava a retallar i començava a fer cases amb el que em portaven els Reis, doncs començava a fer, no? I, bueno, i també com a regal així destacat, doncs, un radiocasset que em van portar un any, i aquell radiocasset ha durat molts anys, em sembla que encara el dec tenir per casa, i amb aquell radiocasset vam animar tot el caput, sota la canalla que ve allí, fèiem actuacions, fèiem de tot amb aquell radiocasset, que, bueno, va donar molt de sí.
És el que et volia preguntar ara. Tu, aquests anys d'infantesa, tu vas néixer al barri del Caputx, a la zona del Caputx, que també és una part característica que no ve massa de pas, no, perquè, doncs, bé, no sé, que sigui veïnal, qui vagis, perquè, doncs, ja els carrers no són uns accessos massa per anar-hi amb cotxe o així, quasi és per anar-hi d'esplai, per caminar, per gaudir del paisatge i de la vista aquella enlairada. Com el recordes el Caputx de no fa tants anys, perquè tu ets molt jove?
Sí, bueno, estem parlant igual de 20 anys enrere, quan tenia això, cap als 10 anys, és potser quan més ho recordo, no? Però jo recordo un barri molt viu, recordo com amb molts nens, molta canalla, molta gent gran, molt viu. No? Si ho he de descriure amb una expressió, recordo això, com uns carrers viscuts, com uns carrers que hi havia vida, com uns carrers on hi passaven coses, molt diferent de tal i com està ara. No? Jo crec que hi ha hagut com un canvi generacional, no? Que no s'ha acabat de reposicionar, diguem, la gent que vivia llavors al Caputx, i bueno, ara ja és una altra cosa.
És una altra. Però aquella vida al carrer,
les entrades obertes, allò que la canalla jugant pel carrer, bicicletes, tot això doncs formava part del dia a dia del Caputx, no? I com més a prop del bon temps i estàvem, doncs més vida es feia al carrer.
És que potser els infants d'ara tenen uns hàbits diferents. Suposo que bueno, la tecnologia fa que... Però també moltes famílies opten, doncs, quan a l'hora de treure els nens, de portar-los en parcs infantils. Mm-hmm.
Sí, és allò que dic, jo crec que hi ha com una... els que som, diguem, d'uns... que voregem els 30 anys, doncs hem viscut allò de rebobinar els casets amb el bolígraf, no? Som els últims que havíem vist això i els primers que han vist el canvi a digital, no? Jo crec que hi ha com dues maneres d'educar-se, no? En lo mecànic, que era principalment això de rebobinar, que havies de calcular mentalment quan havies de rebobinar una cinta per tornar a sentir una cançó.
Possiblement aquests nois que fan de tècnics estan dient... Què diuen ara d'això del bolígraf Ubic i els cassets? Però sí, es feia...
Sí, i bueno, hi ha un cotxe encara més, perquè hi havia cotxes que no rebobinaven enrere, perquè això era com una... si només rebobinaven endavant. I ves així, bueno, era com un... Bueno, era molt complicat, no?, al final trobar, i ara no, ara es pitges un botonet i ja tot sona al moment que tu vols.
Sí, sí. És... Bé, després, al poc temps, amb els pares, feu un canvi de domicili, aneu a Pira, però tu enyores l'Espluga. Sí. M'has dit que sempre la trobes a faltar, perquè l'època d'institut i així és on fas cap. Vens aquí a l'Espluga o vas a Montblanc?
Sí, mig i mig. Jo vaig fer primer i segon d'ESO, aquí, de fet, també vam estrenar nosaltres, o sigui, la primera, diguem, fornada de l'ESO som nosaltres, els de l'any 84, vam fer primer i segon, bueno, jo vaig fer primer i segon a l'IE Joan Amigó, i després va ser traslladar-nos a Pira, i llavors vaig continuar al Martí Lomà. Vaig fer tercer i quart, i després batxillerat primer i segon, i després ja va ser directament cap a Barcelona, que és on he viscut 10 anys, dels últims anys és on he viscut més temps, no, allí. Però contacte amb l'Espluga sí que l'he mantingut gairebé cada setmana, només, o sigui, la meva excusa per venir a l'Espluga, a part de la família, doncs era el teatre, no? Que això sempre ho he mantingut, i és una entitat i un activitat que per mi, clar, a mi ho portava molt.
I les primeres amistats les vas fer aquí a l'Espluga, i poder això doncs te fa que aquest lligam, bueno, es mantingui, no? Escolta, i l'escola, perquè tu parlem també de que ets músic, ho fas música, ho tens, bueno, coneixements musicals...
Vaig estudiar pocs anys de música.
Però l'escola de música vas estar aquí al casal... La del,
sí,
aquí era municipal?
No, encara no. Era del casal. L'escola de música del casal, sí.
Qui recorda? Qui hi havia de llavors de director?
De director hi havia la Griselda.
Ja hi havia la Griselda.
Sí. I després, soc molt dolent amb els noms, eh? I sobretot si després no els he vist, però em sembla que hi havia la Bel Tos, que en feia piano, i de solfeig es deia Susana, la professora, i després també tenia una altra professora que es deia Anna, però venia, tenia molt... O sigui que algun cop l'havia vingut.
O sigui, hi havia la Griselda i encara era municipal amb aquest...
No,
era del casal. Sí. Val, perquè llavors devia ser un moment poder de transició de passar d'un...
Estic parlant de l'any, hauria de ser 94, encara faltaven uns anys, del canvi.
Sí, sí. I allí vas fer, aquí vas fer classes doncs, de solfeig, de llenguatge musical, i després, doncs, piano. No?
Correcte. El piano va ser... El preliminar que en deien, que feies un any de nocions bàsiques de solfeig.
Tenies clar que era piano o com...
Jo m'ho vaig trobar ja fet, diguem. I que els pares volien que estudies alguna de música i m'ho vaig trobar com bastant... No imposat, bé, jo tampoc no ho vaig trobar malament. O sigui, tampoc.
Home.
Ja, i, bueno, doncs fem piano, no? A veure com va. I sí, jo ho recordo, sobretot perquè la meva mare i la mare del Jordi Francesc, el Jordi Francolí, doncs parlaven, ai, el meu fill que farà música també, la meva filla ja fa música perquè porta no sé quin any de fent cello i bueno, això... allò que els pares també s'ho diuen uns als altres, no? A veure què és millor pels fills.
Després hi arribarem amb el Jordi Francesc, no? Amb el Jordi Francolí. O sigui, ja, clar, sou de la mateixa generació, poc temps de diferència,
sí,
no?
Ell tenia un any més que jo.
Tindria aproximadament la teva edat.
Sí.
Bueno, i després, doncs, vas cap a... temps després, vas cap a Barcelona, cap a la gran ciutat, al món cosmopolita, no? Que no devia ser, bueno...
Un canvi, perquè anar de pira a Barcelona canvia una mica tot, no?
No, i fent estar d'allà, devies tenir un pis, o bueno, sí, comparties vivenda amb altres estudiants, o...
Sí, vam en diferents modalitats hem anat, no? I també hem anat voltant una mica, doncs als barris. Vaig començar a Gràcia, després vaig anar a Sants, després a Les Corts, bueno, a Les Corts, queria tocar a Sants, diguem, però sí, a l'Eixample també hi he estat, crec... que també, bueno, és la manera també de conèixer diferents barris, diferent gent, i no sé, m'ha agradat també la vida de ciutat, doncs jo crec que, bueno, m'ha agradat, perquè t'aporta algunes coses, doncs, que els pobles no hi és, no? Però bueno, jo crec que aquest equilibri entre ciutat i poble sempre és bo, no? Perquè jo, almenys és el que veig, no? Els que viuen a ciutat acaben tips al cap de setmana i van cap al poble, i al poble, doncs, potser si no hi ha prou oferta cultural, per exemple, doncs acaben anant a una ciutat, doncs, anar buscant allò que vols concretament, no?
Posem alguna cosa de música d'aquestes que ens has portat?
Sí, mira, per exemple, dels primers anys que deies de la infantesa, posaria la segona música, la número 2, que és la Piccolissima Serenata, que per mi és una cançó molt important, no? Encara que sembli una mica desfasada, diguem, que podria un nen de 10 anys, de 8 anys, doncs, pensar en aquesta cançó, doncs era una cançó de la meva padrina, la mare de la meva mare, doncs, bueno, sempre hi ha viscut amb nosaltres, i bueno, és una de les cançons que recordo que ella sempre escoltava i tararejava a la seva manera l'italià amb un accent català fantàstic, i és...
Que és una napolitana?
Ell és de... No. Ell, sí, és el Renato Carosone, era de Nàpols, i va morir fa gairebé 20 anys, 2000, potser el 2000, 2001, crec que va.
D'aquelles cançons així estan... L'escoltem, vinga.
Prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo, quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Hey, bum, bum, hey, bum, bum. questa piccolissima serenata, con un fil di voce si può cantare, ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà.
Bueno, recorda-m'ho que no.
Piccolissima serenata.
La serenata, no? Això mateix, aquesta serenata petita.
Petitíssima.
Petitíssima. Bueno, érem en aquest punt de transició entre Pira i que, que llavors, doncs, te'n vas a viure cap a Barcelona.
Sí.
I això t'entusiasma o et té una miqueta neguitós o...
Primer, jo encara no... Jo no ho veia clar, això d'estudiar arquitectura, primer, no? I més si havies d'anar a Barcelona, però dic, ostres, ara... No em feia mandra, però clar, jo ja havia viscut un canvi, que tampoc és que fos el gran canvi, però sí que el fet dels 12 anys canviar d'institut, doncs això ho acabes notant ja, i era com, doncs ara tornem, no?
Tornar a començar de nou.
17 anys, 18 anys, torna a començar, però bueno, al final em van dir... A Barcelona, a la millor facultat d'arquitectura, que és la de l'UPC, que és la que hi ha hagut tota la vida, diguem, i bueno, al final vaig poder entrar per nota, vaig poder ser-hi.
Perquè, clar, doncs eres bon estudiant, tenies...
Bueno, no era dels que destacaven molt, la veritat, era normalet, de sets, de vuits i... No era dels primers de la classe.
Però t'hi esforçaves molt? Uno, 7 i 8 sortia així sense matar-se.
A casa no m'han vist mai estudiar. A casa no m'han vist mai estudiar i bueno, el que ens cridaven l'atenció als mestres era veure el Josep Maria pot donar de més i no, és que no estudiava. Jo, si m'explicaven una cosa, ja em quedava... Doncs perquè ho havia de tornar a llegir una cosa que ja que havia entès, no?
També tens raó.
Al final sí que evidentment que en batxillerat i arquitectura doncs té més història, té més això, si quan estudies...
Ha dit apretent, perquè clar, hi té que haver matemàtiques, hi té que haver dir molta...
Sí, és una carrera
molt canyera, això, eh?
Molt diversa, no? Molt polifacètica, és molt de... Tant parlem d'art com parlem d'humanitats, parlem de sociologia... Parlem de construcció, parlem de càlcul d'estructures, clar, sortim d'allí aprenent una mica de moltes coses, no?, que acaba implicant en l'arquitectura. I bueno, i d'aquí doncs hi ha, doncs la música també sempre m'ha ajudat, diguem, a veure, tampoc no és que hagués marxat lluny, no, a Barcelona, perquè també Barcelona és, bueno, és una hora d'aquí.
No, però és una persona jove, clar, és això, és el fet aquest.
Sí, doncs... Amb la música doncs també em va ajudar bastant, doncs a com que aquest fil de que sí, jo sempre ho dic, amb la música pots acabar, encara que viatges molt lluny, no? Doncs si escoltes la mateixa música t'acabes trobant com a casa, no? Perquè ho acabes relacionant amb alguns fets, amb algunes coses o amb una quotidianitat que pots tenir tu. I bueno, i d'aquí també, per exemple, una cançó que seria la que jo havia pensat de fer com a primera, doncs és una cançó tradicional irlandesa, que el grup també irlandès The Corrs, que serà bastant recurrent perquè per mi és un grup de referència a nivell personal de música, doncs van versionar, perquè van fer un disc de recopilatori de cançons tradicionals, sobretot de, bueno, els seus pares havien... Bueno, anaven a tocar els pubs irlandesos en la seva època i a partir d'allí tenien un llibre de moltes cançons tradicionals i les van editar en un CD. Aquesta cançó tracta de tota els emigrants que va haver a Irlanda, no? Que van haver d'emigrar sobretot als Estats Units o a part d'Europa, doncs com enyoren el poble, no? I després, bueno, de fet la lletra de la cançó diu que és un somni, no? D'aquesta persona que recorde, com si, no recorde, es viatgen, no? Somiant en aquell lloc i ja veu que tot diu els joves es tornen grisos, no? Que les canes i això, diu els vells ja no hi són, no? I hi ha tots aquests canvis, no? Que acaba sent...
Aquesta nostàlgia. De fet, potser la música irlandesa des de la meva manera de sentir-la, ho és, sí. Plasma aquesta nostàlgia, aquesta enyorança, aquest, sí. No sé, sí, no, aquest plany de...
Sí. De fet, ja com... Sí, és com... No és trista, perquè no és una música trista, perquè jo la música irlandesa la trobo la més no divertida, però sí la més... és que no seria ben bé alegre, no? Però sí que et dona una... Et pot transportar a un nivell... Bueno, com que el ritme és mogudet, la melodia sempre tira cap amunt, en canvi, per exemple, els fados, per exemple, que és al revés, no? Es tira cap avall. Per exemple, la música catalana també trobo que a vegades vol ser alegre i no acaba sent, acaba també sent una mica melancòlica, no? Però crec que la música irlandesa sí que ho té, això, que és alegre i trist alhora, no?
Gone by. My mind's been bent on rambling to Ireland. I did fly. I stepped on board a vision and followed with a will till next I came to anchor at the cross near Spencer. Was on the 23rd of June, the day before the fair, when Ireland's sons and daughters and friends assembled there, the young, the old, the brave, the bold, came their duty to fill at the parish church. Just a mile from Spencer Hill.
No sé què penses tu, però aquesta part final instrumental,
sí.
No sé, era com una dansa que donava toms, que semblava, no sé, hi veia com una columna aquí, que s'enlairava, que té molta connexió la música i l'arquitectura.
Molta, de fet, són dels pocs arts que té a veure amb el temps, no? O sigui, la música té el tempo i l'arquitectura té el ritme de composició, també té un ritme de... això, no? Sobretot de composició, però alhora el temps es veu en com passa el temps de dia, de nit, tot això té a veure en l'arquitectura, no? Jo crec que són dos arts, els altres poden ser més estàtics perquè són de captura de moments d'això, a part de la literatura, que evidentment també és un relat, però sí que té un component temporal, no?
Sí, apassionant, sí. Escolta, a veure, com entès, explica'ns una miqueta. Mira, és que quan parlem de la corrent arquitectònic, el modernista català,
sí.
D'on se'n mirant aquest, que tenim molts exemples aquí, bueno, aquí a Catalunya, i pel fet d'aquests arquitectes tan famosos o tan reconeguts que tenim ja... no sé, el del Cerés, de tantes altres edificis a Barcelona i tal,
sí.
No? El Domènec Montaner, Puigxica de Falc, l'Antoni Gaudí,
sí.
Explica'ns aquest modernisme català. Fes-nos una pinzellada, il·lustra'ns una mica.
Bueno, precisament de modernisme no és que... Bueno, l'hem treballat com un altre moviment, no? Tampoc no en soc molt entès, però així per fer una pinzellada, no? I per entrar-hi, de fet és, diguem, com una traducció al català del que seria l'Art Nouveau, no? Que va començar, diguem, a Centre Europa i que fins i tot a cada país tenia el seu nom, no? Era com l'exuberància, no? Jo ho lligo bastant, doncs, amb com si fos una segona renaixença, no? Perquè al final acaba sent com voler expressar-se més enllà del típic constructiu, no? I aquí tenim, bueno, a nivell català, doncs, tenim dues vessants molt diferents, no? Que seria Antoni Gaudí i la resta. Jo en dic així, no? Perquè crec que quan veiem arquitectura d'en Gaudí ho reconeixem ràpidament. Dic Gaudí, també puc dir de Jujol, que seria un deixeble d'ell, de fet d'aquí, de més a prop nostre,
de Tarragoní.
No? I
per situar,
sí.
Suposo que tothom ho coneixia, a Montferri l'església,
sí.
No? Segueix.
Bueno, més que res per explicar una mica com s'ubica, no? Doncs estem en un moment, bueno, a principis de segle XX, no? que hi ha aquesta voluntat, doncs, aquí també hi ha política, o sigui, també hi ha com una voluntat de dir, doncs, Catalunya també és un país i per tant té una llengua i per tant per què no ha de tenir un Art Nouveau a nivell català? Doncs aquí hi ha aquesta voluntat, doncs de muntar-lo, i aquí surt, diguem, el Palau de la Música i amb tot el que comporta, diguem, a nivell de musical, Orfeo, tot això acaba naixent d'aquí, no? Dels edificis acaba sortint tota aquesta cultura catalana que bueno, encara coeix, no? fins a dia d'avui. I això es contraposa bastant, diguem, amb el racionalisme més, que també ve d'Europa, que serien Le Corbusier, seria Mies van der Rohe, també en tenim de catalans, com el Sert, Josep Lluís Sert. Bueno, són dos moviments que són contemporanis, però són completament molt diferents, no?
Yeah.
Tenim un modernisme que, bueno, tots coneixem, diguem, els referents de la Casa Milà, la Pedrera, la Sagrada Família. Bueno, jo em quedaria només amb la part que va fer Gaudí, això ara ja és un invent...
Clar, és que fa molts anys que es mor el Gaudí, i llavors aquí ha intervingut molta gent.
I malament, o sigui, tu pots intervenir respectant el que s'ha fet i després pots intervenir, doncs, interpretant malament i, bueno, fent el que acabes fent.
Això també, no? Pot ser amb una partitura, no?
Sí, correcte.
No?
Com les versions...
Que l'agafa aquell del Cobos, una partitura, i dius... sí, però no anem per aquí.
Bueno, el que passa a la Sagrada Família, jo crec que és pitjor, no és que s'hagi fet una versió, sinó d'allò que hi havia només un esbós, se n'ha fet una partitura, allò fins i tot dient aquí s'ha d'anar, allò piano, aquí fortíssimo, no? I al final dius, bueno, això no estava escrit enlloc, no? Que havia d'anar així. O sigui que veus que allò no sé com dir-ho, no? Però allò especificat tant en fil per randa i això, perquè Gaudí ho va dir, Gaudí va deixar molt poca cosa de la Sagrada Família, va deixar una maqueta, molt material es va cremar i poca cosa va deixar els principis, però és que ni els principis s'acaben com complint, no, allí, però sí, però bé, jo crec que més enllà de Gaudí, jo crec que Gaudí no s'ha explicat bé, s'ha llegit d'una, crec que s'ha explicat d'una manera molt a nivell de turisme de Barcelona, per anar molt d'estètica, però Gaudí té un discurs de darrere molt més profund del que és, diguem, l'estètica, lo visual, o sigui, totes les solucions constructives de Gaudí no responen a un sentit estètic, sinó a un sentit pràctic, no? I això a vegades, doncs, bueno, costa més d'explicar, diguem, que el que entra per la vista, el que entra per la fotografia és molt més fàcil d'entendre i de vendre, no, en aquest sentit, per tant, però bueno, si això serveix perquè la gent s'aproximi, diguem, als arquitectes d'aquí, doncs fantàstic. I després d'aquí, bueno, doncs, el que dèiem al principi del segle XX és quan, bueno, quan Europa bull, no? quan hi ha les guerres, quan hi ha tot això, que és també enllaçant-ho amb la següent cançó. La següent cançó, el que explica, doncs, ja ho relaciono també amb el concepte aquest de Catalunya vist des del modernisme, no?, amb la independència. Ho lligo amb una cançó, repeteixo, és de The Corrs, i a més és molt trista, no? He agafat una cançó que es diu Rebel Heart, que és cor rebel, i parla de l'alçament de Pasqua, que és quan l'any 1916, crec, que va haver-hi l'alçament de Pasqua, que és quan Irlanda encara no era un estat independent, encara era sota el domini britànic, doncs s'aixeca l'exèrcit republicà per conquerir les institucions pròpies i que esdevingui un país independent. Això va fracassar, però al cap de 3 anys, el 1919, van aconseguir la independència. Això, van aprofitar tot aquest moviment que estaven més pendents els britànics de la Guerra Mundial que no pas del seu propi país, i van aprofitar per fer aquest pas.
Anem-hi. Josep Maria Vidal, que és el nostre convidat d'avui, estem parlant d'arquitectura, perquè amb això tu ets un arquitecte, sí. I, però clar, ets moltes coses més també. Estàs implicat en moltes entitats. Quasi que no sé per quina començar. Comencem per la Mosca.
Bueno, de fet, la Mosca és una empresa, això, sí que o sigui, no és ben bé una entitat, però sí que l'objectiu sí que és la difusió cultural, per tant, d'aquí sí que hi ha aquesta lectura, no? De dir, va acabar sortint de perquè veiem que aquí a l'Espluga i en extensió a la comarca, a la Conca, doncs hi havia com molta producció cultural, però això no acabava sortint, no? Tots coneixem algú que ha escrit alguna cosa, tots coneixem algú que ha composat altres coses i això no acabava de sortir, no? I fins i tot coneixíem casos que ens deien, ostres, això ho he portat a un editorial i em fan pagar un dineral per poder-ho editar i a més pocs exemplars i no hi ha manera de distribuir-ho jo, no? I al final doncs va sortir doncs aquí, no? Que veiem que hi havia com una necessitat per aquesta banda, per la part de l'edició, i per l'altra, doncs, de treure doncs, altres productes que podrien explicar doncs, la cultura d'aquí, no? Que és el que hem anat fent, no? Hem anat traient, bueno, com, per exemple, els CDs, el Dorm i fa fred, el Dorm i fa bo, doncs, que són explicant, diguem, la cultura, no? Des d'aquí, que ho vam fer amb el
Ferran de Txaga i amb el Sergi Esparza, no? Aquests discos d'aquests CDs infantils.
Correcte.
Que són meravellosos.
Sí, no? I a part hi ha implicació, diguem, de molta gent del poble, no? Que ha col·laborat cantant, ha col·laborat tocant instruments i quedat uns discos molt, molt contents, estem molt, molt contents, no? I després anem anant editant doncs, les propostes que arriben, les mirem de fer viables perquè algunes coses costen, però bé, jo crec que hem d'anar tirant endavant, no? Amb aquest concepte de proximitat i que vagi sortint tot a fora.
I és el que dèiem, diferents formats. Estem parlant ara de CDs, però també hi ha de llibres.
Correcte. I després material més de, diguem, com samarretes, com postals, com aquest material que està més aviat en llocs més turístics per mirar de promocionar tot això, no? La cultura d'aquí. I bueno, i de fet, en això estem. Ara estem, sobretot en un any que sí que a nivell de llibres doncs estem, en tenim, diguem, eufòria, en tenim que n'estan sortint i, bueno, hi hem incrementat també, portem 2 anys i mig com a empresa. Hem passat de distribuir nosaltres, que només arribàvem a 100 llibreries de tot Catalunya i ara ja gairebé els nostres productes estan a totes les llibreries, no? Hem passat a distribuïdora, hem fet passos més endavant. Clar, estem a Perpinyà, som a les Balears, ja comencem a estar...
Tots els països catalans.
Correcte.
I després una altra cosa, es pot comprar online així per
sí, tenim pàgina web, és lamusca.cat i des d'allí hi ha els nostres productes que hem editat nosaltres, però també hi ha productes que s'han fet aquí a la Conca Barberà que no us hem fet directament nosaltres, però sí que hem arribat amb convenis per poder oferir productes que s'han d'autors d'aquí, no? I al final volem acabar sent com una referència per a algú que busqui alguna cosa d'autor de Conca Barberà, doncs que puguem ser una referència.
O sigui, és fàcil trobar tota la producció
que es fa.
A més de que totes les moltes llibreries tenen aquests productes que que vosaltres ho podeu oferir, però a més doncs hi ha la versió aquesta, diguéssim, per la web online.
Correcte.
Anem amb un altre tema, la cultural Jordi Francolí.
Que de fet la Mosca sorgeix d'haver conegut gent de la cultural, no? D'aquí doncs també hi ha una altra cançó que és Qualsevol nit pot sortir el sol, que per mi és una cançó és la més coneguda que escoltarem avui.
Però què ens proposes? La versió del Cisa o no?
Sí, la versió del Cisa, perquè és la que primer la primera, no? La que coneix tothom. I també és, jo crec que és una cançó per ser tranquil·la, no és una cançó de gran festa, que no ho fos, sí, però jo crec que una cançó de nit és una cançó molt...
I de sumar,
correcte. No? Correcte.
I després hi ha aquella invitació final i només hi faltes tu, no? I aquest correcte. Tu és obert a tothom.
Doncs, bueno, aquesta cançó doncs és per explicar, no?, que en, de fet va ser un, una cançó, jo quan vaig entrar a la cultural, va ser, vam fer una jam session, fèiem el primer aniversari de l'entitat, vam agafar aquesta cançó, vam canviar la lletra, això en aquell mateix moment, la Maria Teresa i jo, i la vam cantar davant de tothom, canviant la lletra i posant, bueno, els noms de la gent que hi havia en aquell moment, no? I fent una picada d'ullet, tant al Cisa com una picada d'ullet al Jordi, no? I a partir d'allí, bueno, és quan vam començar. Bueno, a mi se'm va obrir un ventall de gent que jo no havia interactuat, ni havia parlat mai, ni havia fet res amb ells. I al final han acabat esdevenint, doncs, bueno, doncs, un grup d'amics i gent que han aportat moltes coses en la meva vida, no?
Cases de l'un. Hola, Jaimito, i Doña Urraca, i en Carpanta, i Barbasul, i Frankenstein, i l'home llop, i el conte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix, i en Taxi Key, Roberto...
Estem parlant de la cultural Jordi Francolí.
Sí.
I dels seus inicis. Això, mm-hmm. Això és història. Josep Maria, sí. Tu explica'ns coses de que era, encara no devia ser la cultural com mm-hmm. l'entenem ara, no? En aquell moment, perquè el Jordi també formava part d'aquesta colla, o ens estàs parlant?
No,
ja
estic parlant quan el Jordi ens havia deixat.
Ja no hi era.
Correcte. De fet, jo amb el Jordi, bueno, tenia relació, diguem, de petits, perquè teníem... Les mares, diguem, eren amigues, hi havia una relació a nivell d'avis de família, bueno, un era padrí de l'altre avi, no? Sí. I bueno, era recurrent, doncs, que jo ho anés a casa seva a jugar, o ell vingués, o al carrer, o el que fos, no? I a partir d'aquí vaig perdre la relació, però no el contacte, diguem. I jo recordo de les últimes coses que vaig parlar amb ell. Ella em va dir, diu, Josep Maria, dic, tinc un projecte entre mans i m'agradaria parlar-ne amb tu i que t'hi sumessis, no? I al final vaig acabar descobrint que això es deia la cultural, no? I d'aquí surt la cultural, no? O sigui, el Jordi tenia la idea de que hi hagués una associació que es digués la cultural, i després quan ell ja ens, malauradament, ens deix, doncs la idea dels amics va ser, doncs, continuar agafant...
La llavor ja està bé, ja està plantada.
Correcte, i després vam decidir, doncs, posar-li, anomenar la cultural Jordi Francolí en record seu, i a partir d'aquí, doncs, ha hagut... Jo crec que el Jordi ha transcendit molt més enllà del que ha fet en vida, no? Tot allò que ha fet en vida al final ha anat germinant d'una manera brutal, perquè aquí hem conegut molta gent que no ens coneixíem entre nosaltres, però el que teníem en comú era una amistat, una coneixença, una admiració vers el Jordi. Això ha anat germinant i encara està continuant durant els seus fruits, perquè a cada riu bombori que fem, que de fet el fem cada primer dissabte de juliol, doncs cada riu bombori és una sorpresa, perquè sempre ens ve algú, diu, jo també havia conegut el Jordi, que ens vam trobar no sé quin concert, vam parlar, no? I per això nosaltres és com mantenir viva una flama, i ens sentim molt ben acompanyats i molt agraïts que el Jordi hagués fet tots aquests passos previs perquè això continués.
Sí. Penso amb aquella excursa que es donen els relleus, no? Això, el relleu, no?
Correcte.
És dir, va fer els primers metres, el Jordi, els primers metres fantàstics, i us va passar el relleu, d'aquesta manera tan trista, però de dir...
Sí.
I vosaltres sou hereus d'aquest relleu, i que els n'heu passat. Josep Maria, us convido als de la Cultural Francolí i els organitzadors del Rebombori de fer un programa monogràfic del Rebombori d'enguany. Parlem de la gent que actuarà, que vindrà, que d'això. Tinc entès que hi ha un premi, un reconeixement.
Sí.
M'agradaria parlar...
Hi ha moltes novetats enguany.
Ara
maco.
Aparquem el tema aquest i amb l'idea de que en parlarem més extensament, perquè s'ho mereix.
Sí.
Amb un altre diumenge. Parlem de teatre, home.
De teatre, que de fet, bueno, amb el Jordi també vam aconseguir fent teatre, vam fer el... Jo el teatre vaig començar des dels 12 anys, també a través del Johnny, que també, bueno...
Malauradament, tampoc no hi és.
Tampoc no hi és, però vaig entrar de casualitat. És allò que un dia la mare et diu, vés a comprar no sé què al Discon. Jo vaig al Discon a comprar i em diu, Joan, que vindràs avui, que comencem els talutistes, i jo no sabia ni què era ni què. Dic, doncs m'hi apunto, no? Va ser, jo tenia 12 anys llavors, i des de llavors, doncs, que hi soc 20 anys ja estan els talutistes. Vaig començar com a actor, després, ja quan l'Isidreu va retirar, doncs, si algú no feia de director i això no tirava, vaig oferir-me jo, ho vam tirar endavant. Però ara estic descobrint que la part, diguem, d'escriure és la que més m'agrada, no? M'atrau això de pensar, d'imaginar i explicar. Jo crec que és la part, per mi, la més bonica del teatre, no? De fet, també des dels 10 o 12 anys també, bueno, a casa tinc textos, ja són a mà, o alguns a màquina d'escriure o ordinador que ja tinc. He fet diverses obres de teatre, moltes estan començades i poques acabades, però d'idees, d'històries petites, això... Bueno, d'escriure sempre m'ha agradat.
D'anar-te entrenant, d'anar-li agafant, no?
Sí.
Llavors, està clar, tot allò és aprenentatge, no...
Correcte, és anar fent múscul, diguem, per...
I perdre-li la por al paper blanc, no?
Sí. Bueno, amb això volia posar una cançó que de fet és dels clàssics, una cançó dels clàssics, es diu Bolero, que és el compositor rebel, que és francès. Aquesta cançó tenia un paper important en una de les obres de teatre que és Revolta de Bruixes, de Benet i Jornet, que és quan els últims minuts de l'obra, doncs, hi ha aquesta cançó, i al final l'obra va sincronitzada amb la cançó, no? Que cada vegada es va complicant la cosa i al final s'acaba l'obra, no? Amb el seu final. I aquesta cançó, doncs, és una cançó que li tinc estima, no? Perquè en aquells anys que tenia, hauria de tenir 13, 14 anys, doncs, bueno, era una manera com per entrar en el món de la música clàssica, i aquí van ser uns anys, diguem, dels 12 anys, i ara també continuo, doncs, en aquest indagant, no?, en temes de música clàssica, que hi ha aquí un món per descobrir, doncs bestial, no? I aquest seria un tast.
Un tast. Aquesta peça de Maurice Ravel, el Bolero, no?, que està inspirat amb un ballet, no recordo ara quin era, la ballarina, però que li van... dedicar, bueno, o li va fer a mi d'aquest traig a mida per la coreografia d'aquesta ballarina. I Jofre, ens ho vas posant, el seu inici és molt suau, sí. No? I de cada vegada va agafant cos, es va anant incrementant els instruments,
la mateixa melodia anant repetint obstinada, no?, que se diu l'obstinato, i el ritme també és el mateix, no?, però cada vegada va agafant més embranzida, i jo crec que és bonic veure com la mateixa melodia en la mateixa cançó pot anar agafant color, pot agafar volum, pot agafar forma, no?, i és al final aquesta cançó que és.
Thank you.
Bueno, ens aniran fent companyia aquest bolero de Ravel, per, i aquests minuts que Josep Maria, a veure, ens estaves dient de que també t'atreveixes a fer guions teatrals, no?
Sí, de fet ara estem, bueno, estem preparant ja fa temps, és un text que vaig començar a escriure fa 4-5 anys i que fins i tot l'he hagut d'anar canviant perquè la realitat ha anat superant, diguem, la ficció que he anat escrivint, no? Era un text que, també he aprofitat que fer aquesta incursió en la política, doncs, clar, vas veient coses, no? Tant a nivell intern com extern, i bueno, va ser com una manera d'explicar què passa, no? En política, de dins cap en fora. I vaig plantejar el guió d'una manera i al final, doncs, la Susana Díaz se'n va passar, o sigui, se'n va copiar directament l'argument i vaig haver de canviar l'obra de dalt a baix. I al final, però bueno, jo crec que va per aquí, no? Diguem,
com es prenen les decisions. Amb algun hacker va entrar al teu ordinador i s'ho va copiar.
Esperem que no. Però bueno, no... De fet, bueno, és una obra divertida, no? Que comença molt, molt seriosa, acaba sent divertida i al final ja es desmadre tot, diguem, no? I d'aquí, bueno, també, doncs, a nivell de música també he composat poques coses també, però bueno, he fet algunes col·laboracions, hem anat gravant amb altra gent, i d'això és de l'última que volia posar.
Que això també era una... aquestes col·laboracions, que és allò que em vas comentar, sí, que per internet anàveu anant fent diferents coses, s'ho passàveu...
Sí, principalment fèiem versions d'altres grups, no? fèiem una base, i a partir d'aquesta base, doncs, anàvem afegint els instruments, ho anàvem enviant tot a mi, ho gravàvem tots amb el mateix tempo, amb el mateix ritme, i jo sumava les gravacions, i a partir d'aquí, doncs, acabàvem de fer la peça, no, regulant cada ritme. Una de les cançons que havíem composat i gravat, doncs, és... Bueno, s'inspira, doncs, en la cova de la Font Major, en imaginant-nos com podia ser la cova, no, en època medieval, no? D'aquí és la cançó número 8, que bueno, aquí toco el piano i les flautes. És una versió que només toco jo, o sigui, tots els instruments que sentireu els toco jo, siguin sintètics o siguin analògics, diguem, no? I seria...
Sí, Jofre, perdona, només... tornant amb el teatre,
sí,
un momentet, teniu preparat una obra per finals d'any?
Sí.
Val,
sí.
D'acord, que de tant se m'havia escapat, o sigui, hi ha una obra a punt. To an aching eye, we'll grow up together, far away from home, cross the sea and ocean to the land of home. Kingstown to Liverpool, crossing the Irish Sea, you gotta keep your wits on you, where you lay your head. 6-minute medical, leave no talk. Bé, Josep Maria, no la trobem, aquesta que no, ens hem quedat amb les ganes de sentir aquesta peça que tan curiosa, no? Que era una composició teva, i bueno, i era fet així amb diferents persones bastanta distància un dels altres.
Sí, bueno, aquesta l'havia fet de versió pròpia, diguem, vaig fer tots els instruments, els vaig tocar jo, els vaig gravar jo, però sí que sí que era. I bueno, i aquesta última, doncs, té a veure també en... És una cançó dels Decors, és bastant nova. Jo crec que l'han fet a mode de protesta, no? Perquè abans hi havia tota la immigració que va anar als Estats Units, doncs, diguem que allí s'acceptava molt bé, a principis de segle, doncs, s'acceptava tota aquesta immigració que marxava d'Irlanda, no? I era com... Jo crec que ha sigut com una cançó dient què està fent ara mateix a Europa, no? amb la gent pròpia d'aquí. O sigui, què està passant?
Que està bé també absorbida. Bueno, també devien tindre els seus problemes, no?
Segurament.
Emigrar no deu haver sigut mai fàcil, no? Perquè adaptar-se sempre és començar de zero, no? Però, doncs, evidentment ho tenen una miqueta més difícil, clar, la gent, i no parlem dels... En fi, vaja, fora un llarg, etc. Sí. No, la gent que tenen aquesta necessitat de marxar. Bé, doncs Josep Maria, ha sigut un plaer de parlar amb tu. Ens queden moltes coses. Això, et convido a tu i altra gent que vulgueu venir a parlar-nos del rebombori.
D'acord.
I en parlarem extensament.
Moltes gràcies.
I fins diumenge que ve. Adéu-siau.
Goodbye, Ellis Island, hello, land of free.